Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Molt bona tarda, és divendres 17 de març, darrer dia entre setmanes, són les 3 i arranca la caravana, el programa de la Ràdio en Català, que avui ha deixat la caravana aparcada per anar amb moto. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, també amb Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada divendres, de cada divendres i algun dia més, ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. David Morral, fot-li, David.
La caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui us explicaré quina és l'última estafa de moda entre els ciberdelinqüents. A més, també tindrem temps de parlar del Dia Mundial del Son. Sabíeu que les persones ens despertem fins a 6 vegades de mitjana en només una nit? Aneu-hi pensant, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la caravé de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui tornem amb la pregunta del dia especial divendres. Parlarem de cervesa amb motiu de la Diada de Sant Patrici. Estigueu molt atents i molt atentes.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Un divendres més sabrem on són les dones de la mà de Núria Ros i Nina Agustí.
La caravana engegarà de nou els seus motors per parlar amb i de les dones, un espai que pretén visibilitzar, reivindicar i trencar tabús a parts iguals. Avui parlarem amb una DJ amb majúscules, amb la DJ Trapella, i parlarem del seu projecte, però també de com és el dia a dia d'una discjòquei i com viu la nit.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a les 4 de la tarda la caravana i ens acompanyarà fins al Bar Bodega Bartolí per una agradable conversa, Núria.
Avui ens visita l'actriu i presentadora, entre d'altres coses, de la segona edició del talent show Eufòria, Marta Torné. Amb ella repassarem la seva carrera davant les càmeres i conversarem sobre el món de la comunicació.
Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I si som a les portes del cap de setmana, ja sabeu que a la caravana parlem de cinema i de cuina.
La xef del restaurant Sempruniana, Ada Parellada, que aquesta setmana ens parlarà de la crema de Sant Josep, i amb el periodista expert en cinema, Víctor Rodrigo, repassarem els Oscars del passat diumenge i ens portarà la llista del top 5 de les millors pel·lícules que no van ser nominades als premis de l'Acadèmia de Hollywood.
Em deixeu dir-ho, de Parellada, no? Avui hem anat al restaurant Sempruniana, al seu restaurant, a gravar una entrevista que podreu escoltar en aquesta emissora i en aquest programa d'aquí ben pocs dies. Ja descobrireu aquí. I ens ha posat un pica-pica d'allò més espectacular.
Sí,
eh?
Sí, moltes gràcies,
Adam. Sí, 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 moltes gràcies a l'Ada Parellada, com sempre, i a tot l'equip del restaurant Sempruniana. Va, més cosetes, perquè a partir de les 5 no desintonitzeu la caravana i no us perdeu la darrera hora de programa d'aquest divendres, perquè ve carregadeta de temes amb traca final.
Perquè cada divendres obrim plana d'actualitat rosa, avui amb Sílvia Muñoz, Sergi León, Sandra Gómez i Núria Ros, el nostre safareig per principiants.
Tot això i molt més a la caravana, un programa sobre rodes. Anem ràpid, que avui hi ha molta teca. 3 minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estalquejat avui?
Doncs com no podia ser d'una altra manera, Marta Torné, he de dir que tenen una mica de retirada amb la Meritxell Falgueres, la sommelier instagramer, que també és del barri de Sants. Atenció, perquè té 505.000 seguidors a Instagram. Però, i deixeu-me dir-ho, la foto de perfil intenta ser una foto de perfil tot professional, però què voleu que us digui? A mi no m'agrada gens. Sembla que li hagin posat una mica de Photoshop. En canvi, quina foto m'agrada molt és l'última que va penjar al seu Instagram, la de fa 2 dies, dient gràcies a tota la gent que l'havia felicitat, que, per cert, feia anys el mateix dia que Núria Ros,
sí,
i que feia la primera gala d'Eufòria, pobra. Però m'agrada la primera foto d'aquesta col·lecció perquè és ella natural i menjant-se una bona ració de patates del McDonald's.
Que bona.
Sí. Ara bé, Marta, la fotografia del 19 de gener queda guapíssima, sí. Amb un look total blu, menys les sabates, que són blanques, al Port de Barcelona. I primer us poso un context, perquè van ser aquells dies que feia molt de fred a Barcelona i poca gent sortia al carrer, també us dic. A la descripció ella posa: ja tenia ganes de frío per estrenar mi look. Primer punt, no, Marta, no tinguis ganes de fred. I segon punt, per què, si anaves tan abrigada i deies que feia tan fred, en vas amb les mànigues arromangades i els pantalons igual que se't veia mig turmell? En fi, Això sí, ella anava guapíssima, com sempre, que no la vesteixi la vestiteca de TV3, per aquest ela, que s'ho faci mirar una miqueta com vesteixen les presentadores, sobretot dels programes magazins de la casa. I tot i que no hi hagi dit gran cosa, quedi més que aprovada pels seus looks, per sempre tenir un somriure d'orella a orella, i per no fer cas a les crítiques, perquè sí, Marta Torné parla millor el català que molta gent que conec jo.
Molt ben dit. Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui us parlo dels recordatoris. Mireu, sabeu que jo tinc el tema de col·leccionar objectes i altres coses que no el porto gaire bé. És una passió meva intentar fer-hi cabre totes les coses que hi guardo, no? Doncs imagineu-vos com està la meva agenda de recordatoris del mòbil. Perquè, clar, aquí, el Menda, el senyor Andreu, doncs no borre les coses que ja ha fet. I de tant en tant em van sortint notificacions de coses que havia de fer, doncs, fa un mes.
Jo sempre li dic que ell no s'ho creu, que és un senyor de 70 anys en un cos de 20.
Sí, sóc un tiet.
Odies... què odies, Andreu?
Doncs avui us poso una mica en context, perquè odio un moment, no? Tu et despertes i com a persona normal doncs vas al lavabo, et rentes la cara, et fas el teu esmorzaret, tot bé fins aquí, vas amb la calma. Però no és ni mig normal haver d'estendre la roba al matí, perquè, clar, tu no hi comptes, i si ja et despertes just com jo al matí, imagineu-vos les maniobres que he hagut de fer per poder-la estendre aquest matí.
En canvi, què et fa feliç?
Doncs avui, entre cometes, he de dir. Perquè, clar, s'ha girat avui un cel de mal temps que tela. Però, carai, el vermut que ens ha preparat Ada Parellada, que abans ho has dit, Joan, al restaurant Sempruniana, no té preu.
De veritat, aneu i que val molt, molt, molt la pena.
Sí.
El propòsit d'ahir, què? Com el teniu?
Doncs era anar o demanar cita per fer-me les proves d'al·lèrgia, no? L'he aconseguit, més o menys, perquè, clar, ara
vol dir,
falta...
Més o menys.
No, perquè jo ja he fet la gestió.
Ah,
allò que entres a l'aplicació de La Meva Salut i tu envies el missatge i després
online,
ja et contestaran.
Val.
Sí, sí. Ara falta veure quan la faig perquè encara no m'han contestat la gent del CatSalut.
Nou propòsit.
Doncs mireu, he decidit no posar-me en més jardins perquè després en surto més que escaldat. Crec que és el millor propòsit que m'he pogut fer.
Ja veurem, això. Gràcies,
sí.
Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
I encetem també la cara B d'aquest programa de la caravana quan passen 7 minuts de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui? Què tal el vermut, per cert?
Molt bé, molt bé.
El
molt
portes
bo.
Bé, eh?
Sí, sí, tant que
val,
sí.
Val, val,
I tant
val.
Que sí. I avui ens hem de posar serios perquè començo aquesta nova edició de la cara B i ho faig amb un toc d'alerta.
Ep.
Sí, perquè sí, senyores i senyors, les estafes segueixen presents a les nostres vides.
Compte aquí, eh?
Compte,
alarma.
Compte. No us espanteu, eh? Paraules majors.
Déu-n'hi-do, si ens sonés aquesta alarma cada cop que tenim una estafa, eh?
Sí, bueno, llavors ja no ens estafarien.
També és veritat.
M'explico. Abans de res, tots i totes ho sabem, els dispositius electrònics són un dels principals punts d'entrada de les estafes. Mira, alguna cosa dolenta havien de tenir. I tot i que se n'han vist de tots els colors, una de les tècniques més utilitzades dels últims mesos és el famós phishing. N'hem sentit a parlar molt, que és... un mètode a través del qual els criminals intenten guanyar-se la confiança de la persona que volen estafar per aconseguir les seves dades personals. Val? I com aconsegueixen crear aquest vincle? Doncs és molt senzill, realment, fent-se passar per una persona o un servei que les víctimes coneixen de prop per manipular-les i aconseguir els seus objectius.
Déu-n'hi-do.
Sí, males persones. En aquest cas, els Mossos d'Esquadra no han trigat en alertar de la nova estafa de moda, que molta atenció al primer detall perquè arriba per SMS. N'heu sentit a dir alguna cosa?
Sí.
Jo últimament, no sé si és aquesta, últimament rebo SMS del banc que se m'ha cobrat no sé què.
Sí,
no obris res.
En aquest cas, no és la que us explicaré avui, però també molt alerta amb aquesta, perquè la meva mare n'ha rebut una, i no, no obrim,
perquè
us netegen el compte en un moment. Mm. Bé, doncs en aquest cas els ciberdelinqüents es fan passar pel teu fill o filla, val? Que diu que ha perdut el mòbil i que té un número temporal. Dit això, aquest mateix ciberdelinqüent que es fa passar pel fill o filla assegura que no et pot trucar i, per tant, demana que li enviïs un missatge de WhatsApp. Acte seguit d'aquest missatge hi ha un enllaç al qual el ciberdelinqüent convida a clicar. Fins aquí ho tenim clar, no?
Sí.
És a dir, via SMS, recordem, es fan passar pels teus fills, és a dir, nosaltres no ens ho creuríem perquè no tenim fills. I tot seguit et diuen que han perdut el mòbil, una cosa que li pot passar a tothom, per tant, un argument bastant sòlid i vàlid, i et conviden a clicar un link, el típic link de l'estafa, per ajudar-los. Llavors, el següent pas després de tot això és quan el criminal demana una gran quantitat de diners perquè explica que té un problema econòmic urgent i que, si us plau, li facis una o diverses transferències a un compte bancari.
Compte aquí.
Clar, de la mateixa manera que abans el compte tampoc, el compte bancari, parlem, tampoc és el mateix que el del teu fill. Mm. Però per això també tenen excuses, és a dir, s'ho munten d'una manera...
Clar, i a més, si el fill viu a l'estranger, imagina't.
Clar. Ui, sí, sí, paraules majors, sí. Clar, en aquest cas, el que recomana la policia és que quan rebem un missatge com aquest, truquem directament al nostre fill. Cosa que pot semblar molt evident, però a vegades, mira, agafo clar. El que deia l'Andreu. Imagina que el teu fill està estudiant fora.
Clar, 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 en un moment
ostres,
de preocupació...
T'agobies sí. I dius, doncs sí. Va, ajudem a solucionar el problema.
Sí, sí, sí.
Doncs pot semblar molt evident, però de vegades quan et ve de nou no ho fas. Per tant, truquem directament al nostre fill o filla i també és evident, no enviem cap mena de diners. És a dir, assegurem que la persona a qui li estem enviant és una persona que coneixem i li volem enviar. Ja per acabar, dir-vos que la policia espanyola ha tingut notícia de diverses víctimes, per tant, no és una estafa que ha passat a un parell de persones, sinó que cada vegada va creixent més, i que el que fan els ciberdelinqüents és aprofitar-se de la gent que no en sap massa de tecnologia i que pica fàcilment. Per tant, també molta atenció a les persones més grans que ens puguin estar escoltant en aquests moments. No caigueu en aquesta estafa perquè no ens agradaria que us estafessin.
Com sempre, informació de servei que ens porta Núria Ros. Més cosetes, va.
Sí, no sé si ho sabíeu, però avui, bueno, sí que ho sabíeu perquè ho ha dit la Nina a l'inici, avui és Sant Patrick's Day,
sí.
Sant Patrici.
Jo he estat a Dublín, un Sant Patrick's Day.
Home, doncs això deu ser increïble.
És brutal.
Sí, sí, sí. En parlarem...
És brutal el que recordo, vull dir.
Bueno, clar, quan parlem de cervesa... Bé, en fi, sortim del jardí, que avui és un dia sense jardins. Bé, doncs d'això ja en parlarem ara, però també és el Dia Mundial del Son, avui.
Home!
Va molt de la mà, no?, perquè quan veus molta cervesa t'adorms.
Ui, sí. Ui, ui, sí, és veritat.
Xant. Va, abans de res, pregunteta, com sempre, pels oients i també per vosaltres. Us agrada, no, dormir? Sou d'aquells que dormiu molt o no?
Sí. A mi m'agrada molt dormir els caps de setmana.
No. A mi també, eh?
Però,
a mi també
m'agrada.
Tu també, però cada dia.
Sí, no, jo
no,
també.
No, cada dia. Sí, sí, s'ha de dormir molt. Sí, sí, a mi m'agrada dormir.
L'únic que jo em desperto bastant per la nit.
Us pregunto això perquè jo tinc amigues, coneguts, que és veritat que diuen ostres, és que jo amb 6-7 hores em faig prou. No t'entenc, eh? Perdona que t'ho digui. Jo dormiria tot el dia.
Jo dia cada dia sí. 6-7 sí? hores faig.
Jo també
i
faig
5,
prou 6-7 hores, però clar, gaudeixo sí, no. D'aquelles hores.
Jo no, jo no.
I dormiu per les nits? Jo és una pregunta que faig.
Què vols dir?
Vull dir, tu com dorms, Núria?
Ara m'he perdut, de veritat.
És a dir, dorms bé?
Jo molt bé. Jo és que no tinc cap problema.
Núria, tu respon, com deia Marilyn Monroe, amb dues gotetes de Chanel. Tu com dorms, amb dues gotetes de Chanel?
Sí, sí, sí. Sí.
Què ja vols està. Dir? Que la gent
no,
dorm
és una pregunta
molt
que
a la migdiada?
És una pregunta que faig jo.
Sortim del jardí.
Sí, sí. Sí.
Dormim a la nit, que ja és suficient.
Era un dia sense jardins.
Per tant, dit això, que com sempre és per fer una mica de taula rodona, per incorporar-vos a la conversa,
sí.
Ara sí, arriba el moment de parlar de dormir.
Dorm tranquil. Digue'm bona nit. Deix que et porti en braços fins al llit.
Ai,
és preciosa aquesta cançó.
Escolta'm, que havia sortit una mica el sol.
Diré dues, aquesta i Vespre són
sí, sí,
les
és,
millors
dels
pets.
Escolteu-me, avui què he fet? No? Com que és el Dia Mundial del Son, us porto algunes curiositats. Ens agrada això de les curiositats.
Sí,
l'hem agafat el truquí.
Molt.
Curioses i curioses.
Sobre l'acte de dormir, que a mi personalment m'ha agradat molt saber. Així que farem com sempre, us les explico, les comentem, em dieu si ho sabíeu, si no. Per cert, avui no que anem curts de temps, però estem d'acord, Joan, si algun dia algun oient vol dir-hi la seva...
93-409-2771. Així de fàcil, si voleu participar-hi.
Perquè ens agrada que sigueu part d'aquesta caravana.
Sí. A més, si participeu, fàcil, un llibre per vosaltres, eh?
Sí,
d'aquests
això és veritat.
Que anem fent entrevistes,
veritat.
Doncs un llibre d'aquests per vosaltres.
I també et diuen amb senyes un WhatsApp.
Un WhatsApp enviar, que podeu escriure al 663-993-062.
Dit això, ens encanta aquesta coordinació que tenim com a equip. Comencem. En el número 1, no sé si ho sabíeu, però una persona de mitjana dorm un terç de la seva vida.
Sí, m'encanta.
I es desperta al voltant d'unes 6 vegades durant la nit. Dit així, sona una mica bèstia. Un terç de la teva vida te'l passes
unes
dormint.
Unes marmotes.
Escolta'm, molt, molt marmotes. I a més que ens despertem al voltant d'unes 6 vegades durant la nit.
Que ens despertem molt... Clar,
a mi no em dóna aquesta sensació.
També.
A mi no, jo dormo... Com es diu? Del tirón.
Sí, del tirón.
Crec que la tirada.
Crec que 6 vegades no m'he despertat, no? A mitjanit,
bueno,
però 2-3 sí.
Això són estadístiques que fan mitjana. És a dir, no parlen.
Val,
són
clar,
en concret.
Ostres.
Dit això, més curiositats, val? També heu de saber que algunes persones dormen i somien en blanc i negre.
Ui,
això ho havia escoltat.
Bona.
És
molt random,
sí,
això.
Sí.
Però hi ha molta gent que li passa, sí.
I llavors, a l'altra cara de la moneda, n'hi ha d'altres que ho fan amb color. Més aviat, per si sou curiosos, amb tons pastís.
Eh?
Ai, mira,
veus?
Això sí, m'ha sorprès molt. Vosaltres, breument, com somieu?
No us color. Jo no me'n recordo mai. Ostres,
jo tampoc, jo però
color.
Jo crec que...
Jo un color.
Jo també.
Sí.
Però crec que ara...
Technicolor.
Aquesta nit, o sigui, demà al matí, intentaré veure si he somiat amb colors pastel. M'ha interessat molt això.
Ai.
Jo, com que ens dediquem, això, com que ens dediquem això a la ràdio, jo crec que somio un Dolby Atmos.
Ui. Que segur que no saps ni donar l'explicació de què és, però molt bé.
Sí, home, sí, és com un Dolby Surround, però més. Ja està.
Ah, està molt bé. En un dia com el d'avui també heu de saber que hi ha persones i que tenen pànic a dormir. No ho entendré mai, eh?
Pànic a dormir?
També t'ho dic. Pànic a dormir.
Compte,
l'explicació. Aquest pànic es diu somnifòbia, val? I el tenen totes aquelles persones que tenen la sensació que mentre dormen els hi pot passar alguna cosa que acabi amb les seves vides. És molt dramàtic, però és així. Cosa que no puc entendre, és a dir... També que s'hi està dormint.
Veus?
Jo crec que són... Bueno, no ho sé, però a mi de vegades m'ha passat que no vull dormir perquè la nit anterior he estat sonàmbul i penso que...
Ets sonàmbul,
obriré,
no?
Sí, una miqueta. Obriré la finestra i...
Jo t'ho dic que també passa, això, eh?
Sí?
Sí, a mi em va passar en un hotel que vaig aixecar sonàmbul i vaig sortir. I sort que em va agafar amb un pare, perquè si no...
I compte que hi ha gent que no vol somiar també perquè ha tingut somnis. No sé si us ha passat a vosaltres, que somies i et veus a tu dormint.
Sí, que m'ha passat, i tant.
Això
o la paràlisi del son.
Sí,
és horrible a vegades.
Ja que parlem de somnis, també us agradarà saber que cada persona, atenció a la dada, té entre 4 i 6 somnis durant una nit.
Sí.
Però què passa? Tot i això, els somnis s'obliden ràpidament, no és cap descobriment. De fet, atenció, perquè els experts asseguren que als 5 minuts d'haver-nos despertat, el 50% del nostre somni s'esborra totalment...
Ep.
I als 10 minuts, el 90% se n'ha anat. Voleu que us expliqui una cosa que em va passar?
Va, som-hi.
És molt íntim, eh? Un dia vaig somiar que la meva parella m'enganyava.
Ai!
Mira, són coses que passen. A vegades somies coses molt curioses. I saps què vaig fer quan em vaig despertar? Doncs em vaig apuntar a l'inscripció de la noia al telèfon.
Oi,
perquè dic, si mai passa després, podré dir en veu alta que tinc un sisè sentit.
Ostres.
I com que s'oblida tan ràpid, doncs vaig decidir apuntar.
Vas veure la noia.
Sí, però, era fake, eh? Era mentida. No ha passat.
Ara.
I esperem.
I res, podria seguir tota la tarda, però crec que per avui n'hi ha prou. Avui hem fet un homenatge, un acte tan bonic com satisfactori com és el dormir.
Ara. I acabem amb musiqueta, eh?
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Álvaro de Luna. El que estem escoltant ara mateix és Todo Contigo, la nova cançó del cantant i compositor de pop-rock espanyol, Álvaro de Luna, que ja s'ha convertit en el tercer avançament del que ben aviat serà el seu nou àlbum, Uno. Per cert, poc se'n parla que la setmana passada també parlàvem d'Álvaro de Luna,
sí.
I amb només una setmana ha tornat a estrenar un tema.
Correcte.
Li va bé. Aquesta és una cançó amb una melodia i lletra que enganxa, que té el pop com a principal protagonista i que representa una verdadera oda a l'amor i al romanticisme. Així doncs, sembla ser que la vida no només li somriu en el terreny sentimental, en parlarem a partir de 5:45, perquè
sí.
Recordem que ha iniciat una relació amb Laura Escanes.
Sí.
I no, això que us deia, que no només li va bé en el terreny sentimental, sinó també en el professional, així que nosaltres ens n'alegrem perquè és divendres, així que avui us deixo amb ell, amb Álvaro de Luna, i aquest Todo Contigo.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Les tardes són la caravana. A Ràdio Estel.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs avui la pregunta del dia continua els divendres esbojarrats i fem especial St. Patrick's Day. Doncs avui és Sant Patrici. Sí, senyores i senyors, ja ho dèiem al principi,
sí.
17 de març, és un gran dia clarament important per Irlanda, no? I la cervesa, juntament amb barrets i els tratges verds, els trebus i els leprechaun, que es diuen així, aquells noms...
Leprechaun?
Això, no sabia ni com es pronunciava.
Jo he anat vestit amb un tratge de verd amb trèvols.
No m'estranya, sincerament. Seran els grans protagonistes de la jornada, no? Recordem que, des de la caravana, no incitem a un ús abusiu de l'alcohol i recordem
sempre
que cal ser responsables per
gaudir d'una festa sense ensurts ni ressaques.
Sempre.
També recordem que per passar-s'ho bé no cal beure, sí? Dit això, avui volem saber si la gent del carrer li agrada la cervesa i com recorden aquella primera vegada que la van tastar. Abans, però, companys i companyes, que avui us quedeu a la pregunta del dia, vosaltres celebreu el dia de Sant Patrici?
No.
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 Sí.
Va, ja, és a dir, és que crec que mai he trobat amb qui celebrar-lo.
Sí.
Els meus amics tampoc el celebren.
Sí. Aquesta nit podríem anar tota la caravana amb un pub irlandès.
Però us agrada la cervesa?
Sí. Sí.
Ah, amics i amigues.
I el Collins.
Recordeu la primera vegada que la veu provar? Que la veu tastar?
Sí.
Us va agradar?
Va ser per Carnaval, de Solsona, mira.
Cervesa normal, la rossa, vols dir?
Sí, cervesa, qualsevol tipus.
La lager.
I la negra em va agradar des del primer moment que la vaig tastar.
Ostres.
Val, però la normal?
La normal no.
Val.
No, el primer dia no.
Jo vaig començar primer amb la Clara i després ja...
Veus? I així anem augmentant,
sí,
no?
Exacte.
Núria Ros, imagino que el mateix.
Sí, sí. Com ells.
Doncs deixeu que us porti els primers participants, els qui no els agrada la cervesa. Escoltem-ho.
La vaig prendre per primer cop quan tenia 15 anys, no em va agradar. He seguit amb la idea de que no m'agrada, llavors quasi mai em prenc. Potser una clarita, però ja. O sigui, la verra així amb l'alcohol és bastant nul.
El cas és que sóc extremi i no bec, però sí que potser fa anys em prenia. Bé, com que l'alcohol no és res que m'agradi massa, al cap del temps doncs vaig deixar de beure veritablement i ara és que no em bec mai.
Vale, per tant, o sigui, alcohol zero, eh?
Mai. Em sentava fatal. Tal, migranyes, ja, a part de les ressaques. Era com, en general, l'alcohol, la cervesa, grosso modo, era com que no em sentava gens bé i vaig decidir deixar de prendre'n.
Bueno, a mi no m'agrada massa la cervesa. Només l'he provada, obligat per mons pares.
Per tons pares?
Sí, 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 sí.
Però per què? Com va anar això?
Perquè, o sigui, és una cosa com que havia de provar, saps? En plan, la cervesa és una cosa molt famosa, que tothom veu. I mons pares sempre em deien, va, però prova-la, almenys provar-la, si saps si t'agrada o si no. I la vaig provar i estava molt amarga i no em va agradar. Jo soc de begudes més dolces, o sigui que, no sé, no m'agrada. A més, la gent com que de vegades la mescla amb altres... O no, és sí? Més tipus la Coca-Cola amb el ron o coses així.
Però, per exemple, la cervesa es pot barrejar amb la Fanta.
Vale, bueno, pues tampoc no. Mai l'he provat tampoc la combinació, però no.
M'ha agradat el noi que diu que és abstemi perquè li sentava molt malament per les ressaques i això, home, entre poc i massa.
Sí, 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 sí. Voleu escoltar l'altra cara de la moneda, no?
Som-hi.
És que sí que els hi agrada.
Va.
Vinga, va, com recorden aquella primera vegada?
Al principi gens. I em feia una ràbia perquè era, tothom demanava cervesa i era com lo barat, no? Diguéssim, de quan vas a prendre alguna cosa. I no m'agradava gens. Jo. Al principi bevia pues, amb llimona, no? I després, no sé, d'un dia per l'altre vaig dir, amb llimona no m'agrada gens. I la veritat que pues, anava bé i al final, pues, mira, sí que m'agrada.
La primera vegada que la proves no t'agrada. Bueno, tampoc és que no t'agrada. Trobes una miqueta diferent, amat, pues sí que està més bona. Com el cafè, suposo.
La probé con 14 o por ahí. Y bien, ha sido fue una experiencia bueno. Fue raro porque era un sabor extraño, pero esa extrañeza era agradable. Y bueno, bebo poco, tampoco es que beba mucha cerveza, pero cuando quedo o para hablar un ratillo y tal.
No recuerdo, estaba pequeño.
¿Pequeño?
Estaba joven.
Vale.
Sí, como unos 13 años. La cerveza me encanta, sobre todo la cerveza morena, y si mañana es San Patricio hay que celebrar.
Vale, ¿lo vas a celebrar?
Sí, claro, por supuesto, mañana es viernes.
A la primera vegada, evidentment, no. Forma part d'un ritual quasi social i vam tastar-ho molt joves junts. De fet, va ser quan estava a Cork, a Irlanda, el meu primer cop. Devia tindre 15 anys, em sembla. A dia d'avui sí que m'agrada la cervesa, no sóc gran bevedora de birra, sí que hi ha moments puntuals de birra molt freda i calor que em ve molt de gust. Sóc més de vi.
Bé, recordem que la caravana no fomenta la ingesta de l'alcohol i menys en menors, que molts deu tastar quan no tocava.
Ai.
Quin tipus de birra és la vostra preferida? Així ràpid, nois.
Lager.
Ui, aneu molt lents, eh?
La IPA també.
L'Andreu us està avançant.
Sense dir marques, no?
Estrella, no?
IPA és d'aquesta fruitada.
Sí, exacte. Ah,
sí, també, sense dir marques, eh? La Guinness.
La Guinness, vale. La Guinness.
Et diré una cosa, la Guinness...
Pau Lanner.
De barril.
Doncs escoltem què opina la gent del carrer. Som-hi.
M'agrada més sí, la tipus rosa, la rúbia, no? Que diríem, sí.
M'agrada la rosa, m'agraden les cerveses que no tenen gaire gas i em tiren força enrere les que són artesanals amb gustos una mica així exòtics i extravagants, que dic jo, que em sobren molt. O sigui, que sóc bastant rutinària.
Bueno, jo és que, per exemple, la negra m'agrada bastant. La forta, sí, m'agrada bastant. Sí, negra.
La negra, eh?
Forta, sí, sí.
Me gusta más la Boldam. O sea, las que son tostadas.
I en canvi, sense alcohol, li trobo bon gust i trobo que és una beguda que és refrescant, m'agrada.
Bé, varietat,
refrescant,
eh?
Refrescant és, varietat. I varietat, sí.
Sí, eh? Vinga, va, doncs ara només queda...
El bonus track.
Que chavocha la chevecha, que se chuve a la cabeza, anda chava chuve chive, otro bacho de chevecha.
Vine, Agustí, que te xube a la cabeça.
Sí, Joan, avui...
Què ens expliques avui?
El bonus track d'avui és la pregunta clau a tot plegat. És quantes cerveses o quantes birres, com diuen el jovent d'avui en dia...
Ai, el jovent.
...beu la gent a la setmana, d'acord?
Compte.
Penseu que hi ha gent que diu al dia. Estigueu ben atents i ben atentes.
Som-hi,
perquè anem de menys cap a més.
Va.
Escoltem-ho.
Uf, cap o una.
Bueno, és que em puja molt ràpid, llavors. Brec dues i ja estic una mica així. Dic, entre setmana tampoc és que begui gaire, però el cap de setmana, doncs això, vas a fer el vermut, doncs un parell amb unes braves o amb alguna cosa de menjar, segur.
No, no, durant la setmana és molt raro. A l'estiu, evidentment, hi ha més extras si estàs de vacances, però si no, al fin d'un parell.
No, a veure, si anem a prendre alguna cosa amb els col·legues, doncs sí, una birra, però no és de moltes.
Puede ser que a la setmana 4, por ejemplo, 5 tercios.
Depèn. Si ando bastante descansado y ánimo de tomar, puedo tomar más de 12 cervezas.
¿Más de?
12.
¿12? Entonces a la semana ya no calculamos, ¿no?
Ah, no, no, mejor no. Mejor no llevar esa cuenta, no vale la pena.
12 ha dit?
12 birres.
Gairebé 2 al dia?
I això ha dit en un dia, eh? Si està
animat. Un dia?
Sí, 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 Déu-n'hi-do. I fins aquí, doncs, la pregunta del dia en honor a Sant Patrici.
Ara.
Feliç Sant als Patricis. Les patrícies no, perquè és el 25 d'agost.
Feliç als patricis, eh? Sí. Felicitats a tots els patricis i patrícies.
I
patrícies, ja està. Nina Agustí, gràcies, que vagi molt bé.
A tu, Joan.
Nosaltres anem a publicitat i de seguida a la caravana. On són les dones?
Que fem una pausa i tornem després de repostar, eh? Ràdio Estel.
A l'atenció primària i comunitària coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem. I amb tu formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com. Escolta allò que et ve de gust quan a tu et vingui de gust. I si sona bé, és que és Ràdio Estel. És l'app de la teva emissora de referència. Perquè ens escoltis en directe, perquè t'enganxis als nostres podcasts, perquè et descarreguis els àudios que més t'interessen. Tant per iPhone com per Android. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La caravana, un programa sobre rodes.
Uns minuts que passen de 3:45 de la tarda, moment per nosaltres, per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where the men's are gold.
I que contentes que estem de poder-vos saludar de nou en aquesta nova edició d'On són les dones. Un espai, no ens cansarem de dir-ho mai, que pretén visibilitzar, reivindicar i trencar tabús a parts iguals. Avui ja us aviso que la cosa promet, i és que els micròfons dels estudis de Ràdio Estel s'acaben d'obrir per parlar i conèixer a ni més ni menys que a DJ Trapella. Abans, però com sempre, Nina, posa'ns en context.
Des del Maresme tropical, com diu ella, la Marta Riera, més coneguda com a DJ Trapella, ha passat del món de la biologia als escenaris per posar-ho de tot del revés. I és que la punxadiscos és especialista en deixar petjada per allà on passa. La Trapella recupera l'essència dels DJs amb el seu tocadiscos i el seu mixer, agafant la centralitat de l'escenari i situant el DJ com un artista amb la capacitat de generar un show que no deixa ningú indiferent. La seva fórmula? Doncs mesclar els èxits més actuals amb els més alternatius, de forma que les seves sessions són fresques, dinàmiques i sorprenents, transversals i populars, sessions perquè tothom balli. I la seva feina ha estat reconeguda, i és que la DJ Trapella és guanyadora del concurs Engresca del 2022 i del concurs de DJs Europa FM 2022, entre d'altres. A més, la DJ Trapella també és la DJ de Tribade, una formació de rap amb la que ha voltat per tot el país i part de l'estranger, visitant ciutats com Nova York, Bogotà, Roma o Ciutat de Mèxic. Avui, a l'On són les dones, l'energia de Marta Riera, la DJ Trapella.
DJ Trapella, molt bona tarda.
Bona tarda. Everybody.
Marta, primer de tot, explica'ns una miqueta qui és i com neix la DJ Trapella.
Doncs res, va néixer més que res perquè jo sempre havia fet música i sempre havia com tingut aquesta necessitat de tenir com un projecte musical, no? D'això que tenia algo dins, no? De, uah, que tinc com moltes ganes de fer música, no? I d'experimentar amb la música. I bueno, i no acabava de trobar el què, vaig començar a aprendre a tocar la guitarra i això, però més endavant... vaig començar a sortir a festa quan vaig fer el 18 al club de Mataró, la sala club, i res, vaig començar a escoltar els DJs que hi havia allà residents, en DJ Hodge i en DJ Surda, sobretot, que feien unes mescles superboges, i vaig dir, buah, més que... o sigui, el projecte musical que crec que em faria més il·lusió crec que és aprendre a fer de DJ.
Clar, és que ara la Nina ens ho deia, tu ets biòloga. Com passes de la biologia al món dels DJs? Perquè és un canvi bèstia, no?
Soc biòloga, màster en microbiologia, a més.
Home, paraules majors, això, eh?
Ja ens ho hem perdut, eh?
I en quin moment decideixes dir de la biologia a ser DJ, la DJ Trapella?
Ja, no, va ser... A veure, jo portava ja... Porto com 5 o 6 anys que vaig començar amb el projecte aquest. Però realment, i clar, bueno, mentre, pues, com que desgraciadament l'art generalment mai el pots considerar com a plan A, sinó que sempre ha de ser com una miqueta el plan B, no? Pues, bueno, pues, ho tenia en ment i anava fent coses pel projecte, però més com de forma així més secundària, i mentre, pues, bueno, pues, vaig anar això estudiant biologia, tal, o sigui, em vaig posar a treballar en laboratori, i després vaig estar al CatSalut treballant un anyet i mig o així, I jo, mentrestant, pues, anava fent amb el meu projecte de DJ, vaig fer un munt de classes durant la pandèmia, vaig fer moltíssimes classes, em vaig formar un munt per la branca aquesta de DJ també, mentre estava fent el màster, justament, estudiant a tope. I després, pues, vaig començar a veure que sortien cosetes que podia tirar una miqueta més, fins que va arribar al punt que estava compaginant les dues feines, no? I va ser com, buah, és que no puc, perquè treballar de dilluns a dissabte i el diumenge tenir només unes horetes per descansar i després el dilluns ja torna a començar, era una bogeria. I al final vaig dir, mira, saps què? Pues ho intento, aposto 100% per la branca artística i som-hi amb totes les ganes del món, vamos.
I de moment, malament no t'està anant.
No, que va, no em puc queixar.
Explica'ns una miqueta com és un dia de feina sent la DJ Trapella.
Clar, aquí ho separo una miqueta en dies així que hi ha bolo i dies que no. Uh-huh. Els dies que no tinc bolo, sí que intento, pues, llevar-me una miqueta per veure el sol.
Clar.
Llevar-me per veure el sol una mica, fer una miqueta de vida, no? I també, pues, anar preparant coses pel cap de setmana i pel dimecres, que estem aquí a l'Apolo amb en Hochi i companyia. Bueno, pues anar preparant una miqueta de música la setmana, les sessions que hi ha amb el públic que puc preveure, tipus, si és una festa en un lloc concret, pues, o per un esdeveniment en concret, no? Pues preparar la sessió, preparar algunes rutines també que fem amb Amicat, amb el programa Casa Babilón i cosetes així, no? Més de preparar coses. En canvi, el dia que ja és més com que ja vol aquell dia, intento descansar a tope, a tot el que pugui, per poder aguantar després fins les tantes de la matinada. I res, preparar cosetes per aquell mateix dia, però tampoc moltíssima cosa per poder tenir el cap fresc, perquè al final necessita bastanta... Està bastant despert, no?
Creus que la societat és conscient de la feinada que hi ha darrere d'un DJ?
No és gens conscient. De fet, bueno, jo crec que cada vegada potser la gent ho està veient una miqueta més, eh? Però jo penso que no, que totes les hores que li posem són invisibles. I realment, moltes vegades també la gent arriba a qüestionar com certs catxers de, hosti, però per què aquests diners per dues hores, no? És que no són dues hores, és que com a mínim en són cinc, saps? Perquè és preparar-ho tot a casa, tenir com tot ben ordenat, preparar com el show per aquell dia i moltes més altres coses que no només és donar-li el botó de play.
Per ser DJ has d'estar molt ben preparat, no?, mentalment, perquè dic, gestionar el treballar a altes hores de la matinada deu ser complicat.
És complicadillo, la veritat, però bueno, al final suposo que és una feina més, no? I bueno, suposo que cada feina també requereix com el procés mental concret d'esto, però sí que treballar de nit jo crec que té un punt d'una miqueta més dificultat. Si estigués punxant 6 dies a la setmana o 5 dies, jo crec que acabaria una mica malament, però bueno, per això també em reservo bastants dies per poder-me per poder veure el sol, bàsicament.
I reiniciar-te, no?, una
sí,
miqueta.
Sí.
Ara que parlem de qüestionar, t'has trobat mai amb alguna persona que hagi qüestionat el fet de que tu et vulguis dedicar a punxar música pel simple fet de ser una dona?
Pues, generalment no, per tinc, bueno, no sé si la sort es pot catalogar com a sort, però per sort no m'he trobat amb un ambient com molt inclusiu que des del primer moment sobretot els homes, perquè és una professió sí, molt masculinitzada, no? Tots els homes m'han tractat com a una més, sempre m'han inclòs i sempre han sigut superbons companys, tot i que sí que hem tingut algunes experiències amb alguna persona i alguna persona dins del mateix sector que sí que ha qüestionat el fet de que per ser dones, pues, com si no estiguéssim al mateix nivell, no?
Ara en parlarem de tot plegat, però mira, ara que deies el món dels DJs és un món d'homes, avui preparant aquesta entrevista ens hem trobat amb un article del 2022 de la revista DJ Mag, que el que fa és elaborar un rànquing dels millors DJs a nivell mundial de l'any passat. Entre ells, és evident, ens hi trobem noms com Martin Garrix, David Guetta, Dimitri Vegas, entre una llarga llista. I el que ens ha passat i ens ha cridat l'atenció és que per arribar a una dona hem d'anar fins a la posició número 20. Per tant, això demostra que el món dels DJs encara és un món molt i molt masculinitzat, no?
Sí, i tant. I a més que molts d'aquests també et diria que són més productors que DJs.
Sí? Sí. Quina diferència hi ha? És que jo desconec clar, totalment, eh?
Bueno, al final, el fet de posar-te a fer com les mescles en directe i tot això, penso que té un valor diferent a, per exemple, el show que fa en Bizarrap, per exemple, ell és un productor i al final el que fa és tot sortit d'un estudi, no?, i d'una preparació prèvia que quan ets DJ també s'ha de tenir, eh? Però jo penso que també la gràcia de poder ser DJ és poder elaborar aquestes coses, jugar-te-la en directe, no? Fer aquestes mescles en directe, no deixar un remix i vinga, que soni i uah, que xulo sona, perquè sí, sona xulo perquè l'has fet a casa i mola molt. Però, joder, prepara-t'ho per fer en directe, no? I això jo crec que també no s'està acabant de diferenciar, a part de que també és un sector, el sector així de la música més electrònica, jo crec que també es diferencia una miqueta de la música que igual solem posar els DJs de clubs així més alternatiu, no?, diguéssim.
Per què creus que costa trobar noms de dones en aquest tipus de rànquing que dèiem abans?
Bueno, jo crec que ara ja se'ns està començant a donar més oportunitats en el sentit de poder com tenir una miqueta una discriminació positiva, diguéssim, com perquè Jo crec que fa un temps, si no hi hagués aquesta mena d'obligació moral, diguéssim, de festivals o de certes festes, no?, i programacions que hagin d'involucració si hi ha a dones, no? Jo crec que no, potser no se'ns donaria aquestes oportunitats. Llavors, ara que està començant la cosa a tirar una miqueta i a donar més visibilitat, jo suposo que cada vegada serà menys difícil trobar dones a llistes que estiguin més amunt, no? Però bueno, encara jo crec que s'ha començat a fer feina, però que no començarem a veure resultats fins d'aquí uns anyets més.
Clara, tu deies que s'ha avançat poc a poc, però crec que estem d'acord que el fet de ser dona i DJ implica un plus, no?, afegit de dificultat. És a dir, tu t'has sentit mai que has de demostrar una miqueta més que un home pel simple fet de ser dona?
Sí, moltes vegades. Sí? Però moltes vegades també jo crec que ha sigut una miqueta pel síndrome de la impostora aquest.
Què vol dir això? Què vol dir això? Aviam.
De que jo mateixa m'ho hagi imposat. De
sí?
Que, sí. Com que hagi sigut una mena de reacció meva a l'estar en certs ambients, no? Que jo hagi de pensar, buah, és que he de demostrar el doble, no? I moltes vegades jo crec que ha sigut així, a lo, vale, hem de demostrar el doble ara mateix per poder com fer veure a la gent que jo també sóc capaç, no? Que les dones també són capaces. Però altres vegades jo crec que també ha sigut com mentalment meu de, buah, estar com en un ambient que a mi em genera potser més hostilitat a nivell així de pel fet de ser dona, no? I dir, bueno, anem a intentar com currar més i tal, no sé què, i demostrar, perquè, bueno, és que al final les dones estem constantment demostrant el doble i esforçant-nos el doble, jo crec, per poder demostrar que, joder, que també som capaces, no?
De fet, sense anar més lluny, hem vist que hi ha certs mitjans que confonen els teus pronoms i et tracten en masculí. I et dic l'exemple. El diari Més Digital diu, i cito literalment, el DJ Trapella serà l'encarregat d'amenitzar el final de la festa al mateix pavelló. Això data del 13 de febrer d'aquest any, o sigui, fa poc més d'un mes, i parla dels actes del Carnaval de Vandellós i a l'Hospitalet de l'Infant. T'ha passat més vegades que et confonguin amb un noi, en aquest cas de mitjans, i com actues davant d'aquestes situacions?
Clar, sí que passa, Sí que passa, perquè al final, bueno, per predeterminat, no?, la gent pues, acaba assumint que és un DJ, no? Llavors, veuen DJ i ja és com, ah, vale, pues, aquest DJ, el noi aquest, no? I dius, ula, no, és que justament no, sí, saps? Sí. Llavors, bueno, com actuo? Doncs pues, a vegades, si puc, pues, els envio un missatge de, ei, que, bueno, que sóc una noia, tal, porfa, si heu de fer alguna altra publicació o alguna cosa, o si ho podeu canviar, no?
O sigui, t'has hagut de trobar en aquesta situació de tu sí, haver sí. d'enviar un missatge, eh?
Sí, sí, algunes vegades sí.
I com reaccionen? Directament ho canvien, no?
Sí, sí, no hi ha cap problema. L'únic és això, que o no em coneixien o alguna cosa així, però, bueno, dona... O sigui, està molt guai que faci aquesta reflexió realment, perquè és com que... ja es pressuposa, sí, s'associa a veure en un cartell DJ amb que sigui un home. Totalment d'acord, sí, sí.
El que està clar és que tu et dediques al món de l'oci nocturn, un espai, s'ha de dir en veu alta, on es cometen gran part de les agressions a les dones, un espai perillós, m'atreviria a dir. Tu t'hi sents segura, treballant?
Sí, la veritat és que sí. Jo crec que estic en uns ambients molt guais i amb gent molt guai i que si passa qualsevol cosa o si veiem qualsevol cosa que podem detectar, sempre hi ha resposta i un munt de suport cap a certs problemes o certes coses que es puguin presentar enmig de la nit. I en aquest sentit em sento molt segura, la veritat.
Creus que la nit està molt estigmatitzada encara?
Sí, sí, la veritat és que sí, perquè... I sobretot també els treballadors de la nit. Com que, no sé per què, hi ha com potser a vegades noto com una mena de superioritat moral de la gent que bueno, com que gent no pensa que puguem ser el mateix, com un treball decent, no? Com el fet de ser DJ, no? Que sigui un treball més, no? No sé, però bueno, també penso que, bueno, que és una feina més, no? I que té tota la dignitat del món, pues, poder treballar en la nit i que, a més, pues, a vegades requereix un esforç extra i que això també penso que la gent no ho acaba de veure, no ho acaba d'entendre, no? Perquè també no ho ha viscut, no han treballat de nit, no sé.
De fet, ara ho parlàvem, no?, que la nit, bueno, l'oci nocturn s'ha associat moltes vegades a aquest espai perillós, no?, aquesta inseguretat. T'has trobat amb situacions masclistes o desigualtats durant un bolo?
De veure jo alguna agressió, alguna cosa? Sí. I per sort hem pogut actuar... molt poques, eh? Però per sort hem pogut actuar a nivell per al concert. De fet, va haver-hi un concert aquest estiu a Sants, que van passar moltíssimes coses amb Tribade. Mare de Déu, va ser increïble. I vam arribar per al concert 3 vegades o així. Per parar agressions i per parar baralles i per parar actituds que no molaven. O fa unes setmanes també a una discoteca també no vam parar la música, però sí que vam actuar en el sentit d'escolta que hi ha un xaval aquí merodeando i no sabem exactament què vol, no? Sí que passen coses o estan a punt de passar coses, no? Però el guai és poder com detectar-ho i poder actuar.
Clar, ho portem dient tota l'entrevista. La DJ Trapella destaca per la seva virtut de punxar cançons i crear ambients festius amb la música com a principal protagonista. Per tant, crec que és obligatori preguntar-te com pot ajudar la música a aconseguir aquesta esperada igualtat entre els homes i les dones.
A veure... La música jo crec que pot ajudar sempre a tot. Uh-huh. O sigui, és una gran eina de comunicació, és una gran eina d'expressió, és una gran eina per poder expressar i per poder sentir i per poder transmetre, no? I alhora també m'agrada com de tant en quant, bueno, i a totes les sessions intentar posar cançons que jo crec que transmeten uns valors que penso que són admirables i que han de estar presents tant en la nostra vida de nit com en la nostra vida de dia, no? I també m'intento a vegades fins i tot censurar alguns temes o alguns artistes que penso que no acaben de transmetre el missatge que hauria, bueno, que segons la meva ètica i moral, no, podria ser el més adient. De fet, bueno, també va una miqueta lligat al tema aquest de separar l'obra de l'autor, no? Que, hòstia, és difícil i que cada dia pues, l'estic separant menys. I, bueno, pues, anar jugant una miqueta amb això, tot i que sempre penso que totes les persones acabem tenint moltes contradiccions i a vegades poso coses que m'acaben trencant una miqueta aquest equilibri i aquesta mena de principis, no? Alò, buah, és que si ara poso la gasolina la gent es torna loca.
Clar, és que...
Era un dubte,
sí,
això era un debat que teníem.
Teníem en aquesta entrevista, mentre la preparàvem amb la Nina, hem pensat, preguntem-li si ha punxat mai una cançó missatge masclista. No cal que diem els artistes perquè crec que tothom el sap. I jo et volia preguntar si això no va en contra de les teves idees, però ens explicaves, no?, potser aquest debat moral intern de dir s'ha de separar potser la feina amb els ideals, no?
Clar, a veure, ja et dic que cada vegada separo menys l'obra de l'autor, perquè al final, si l'autor ha fet aquesta obra, és perquè igual se la creu una mica, no?
Home, sí, correcte.
Però sí que és veritat que... Hi ha aquesta mena de contradicció dins meu de que moltes vegades pues, penso, bueno, però és de nit i al final volem ballar i com que aquest missatge, no, tinc com el poder de no creure mal. Mm. Jo crec que ara també estem en un punt de fins a on m'estic creient el missatge que està cantant aquest senyor, generalment són senyors, no? Per no dir sempre.
Per dir-ho.
Sí, exactament.
Pues, fins a quin punt tinc aquest poder, no?, de no creure'm el que està dient i simplement ara pues, ballar amb aquesta música
I fa una mala cara de por. I seguir. Però sí que és molt contradictori i encara ho estic treballant i penso que em queda molta feina per fer i moltes opinions per escoltar i també, fins i tot, pues, no descarto canviar la meva opinió en un futur 30 vegades fins poder tenir una miqueta ja una conclusió més o menys feta, perquè és difícil, és difícil.
De fet, ara fa dues setmanes ens van visitar Les que faltaven, que és una banda integrada 100% per dones, sí. Tant a la producció com artísticament, no? I ens explicaven que s'han arribat a plantejar si les contracten perquè fan bé la seva feina o pel simple fet de ser dones i per omplir com la taxa, el cupo, no? T'ha donat mai aquesta sensació de que t'han contractat pel simple fet de ser dona i potser dona i jove? O tu has arribat a plantejar mai?
Sí, m'ho he arribat a plantejar, però alhora també penso que... És el que deia, de que potser si no hi hagués aquest cupo no ens donarien aquestes oportunitats i agafarien el primer tio que veiessin. El primer noi que veiessin, que ho fes bé, s'emportaria moltes més oportunitats. Llavors, bueno, és també anar obrint camí, penso, i fer aquesta feina de que, bueno, també suposo que és això, el síndrome de l'impostor aquest també ataca una mica, no? Però bueno, és això, és anar obrint camí una miqueta i anar agafant presència perquè al final més dones puguin tenir presència i se les prengui seriosament, se les prengui en sèrio.
Sí que m'interessa saber, com a professional en el sector, quin és el missatge que vol donar DJ Trapella en cada sessió que fa? Perquè entenc que la música transmet missatges, no?, d'alguna manera.
Bueno, jo crec que el missatge més clar que vull donar és que la gent sigui Trapella. I que durant les nits doncs, la gent s'ho pugui passar superbé escoltant, bueno, escoltant al final el que intento fer, que no és només posar cançons, sinó com crear sons nous a partir de cançons que existeixen, no? I sobretot la gent que ho valora això i que, uah, que li agrada aquest xoque, aquesta... aquests canvis de registres i aquestes coses, pues, és una miqueta la meva intenció, no? Que aquesta gent pues, s'ho faci guai, que això, que siguem tots supertrapelles durant aquelles nits i, bueno, i que al final la gent gaudeixi de forma superresponsable, super, bueno, d'una forma feminista també, no? Uh-huh. I, bueno, bàsicament això, que la gent sigui supertrapella.
Abans parlàvem de DJs homes, no?, que sortien en aquest rànquing del top 10 mundial, però jo vull parlar de DJs dones, mm-hmm. perquè sí que n'hi ha, tot i que no surtin a les llistes. Tens alguna referent?
Bueno, ara mateix també estic compartint molts escenaris amb la DJ Natura, que és supermaca i ho fa superbé, i també estem fent una miqueta de camí juntes en aquest sentit. Perquè, bueno, més o menys pues, ens movem pels mateixos ambients, per les mateixes sales, per mateixos registres de música, no? I compartir amb ella aquesta experiència, pues, la veritat és que està sent superguai. I bueno, per mi és una referent total, perquè també estem com les dues allà treballant com en les ombres, no? Sí. Ah, pues estic fent això, que guai, pues jo també, tal, no sé què, i anem comentant, i llavors pues això, a part de companya, pues superreferent, la veritat.
De fet, abans d'acabar, m'han xivat, bueno, no és cap secret ja, no? Però el dia 6 de juliol et veurem a Madrid a un dels festivals més famosos de tot l'estat, el MadCol, no?
Sí, que això és molt gros, eh?
És així.
És molt heavy.
Explica'ns una miqueta com s'arriba fins al MadCol, o sigui, com ho estàs vivint tot plegat?
Buah, encara no m'ho crec, penso que és Photoshop, de veritat, eh? Quan vaig veure el cartell vaig pensar, ostres, que això no pot ser real, que forma la meva. Em vaig apuntar a un concurs que feien els del MadCol i vaig dir, bueno, jo què sé, per provar sort. I vaig penjar la meva sessió, tal, no sé què, i vaig començar a passar la fase. I jo, ai, mare meva, tal, no sé què. Total, que vaig passar la fase popular, vaig passar una altra fase de jurat, i de sobte em comuniquen un dia que sí que he arribat a la final, que he d'anar a Madrid a defensar un set en directe de 20 minuts a una sala de Madrid, tio. Mare meva, si no he sortit del meu poble, quasi. I sí, vaig anar a Madrid, tal, no sé què, vaig dir, uah, m'ho curro molt, vaig estar, uah, com 3 setmanes preparant aquells 20 minuts, és que és molt heavy, eh? I allà, tal, no sé què, i res, uns dies després de la final, perquè no ens van dir els resultats, eren 3 dies de final, per 9 guanyadors, 9 persones seleccionades, I res, tres dies o cinc dies més tard o així, de sobte, a un vespre, que recordo que estava fent una classe, perquè també m'he apuntat a fer més classes encara, rebo un missatge per Instagram que tal que sí, que una de les nou seleccionades era jo. I jo, mare meva, que ens anem a Madrid, tio.
El Mad Cool, eh?
El Mad Cool
Festival. Són paraules molt grans, eh? Quantes persones hi poden anar a veure un festival així?
No ho sé. Que, bueno, que jo suposo que estaré una hora que hi haurà dues.
Però hi seràs, però... hi seràs, i això no tothom ho pot dir, eh?
Total, total. No, no, no. I la veritat és que compartir cartell amb gent així d'impressionant és molt heavy. Però, bueno, hi haurà també una cosa millor que el Mad Cool.
Sí? Sí, sí? I no ens la pots explicar?
Encara està per confirmar, però... Sí, sí, aquella setmana serà divertida, la veritat.
Bueno, mira, ens queden pocs minuts. Després t'ho torno a preguntar, a veure si ens ho vols dir, en exclusiva. No? No.
Sí, t'ho pregunta, Núria.
Bueno, és que la següent pregunta era on et veurem, a banda del Mad Cool. A banda, saps? Perquè el Mad Cool és el Mad Cool, però sí. Algun vol o algun concert per aquí al territori...
Pues mira, sobretot per sales com el Clap, uh-huh. Això... Mira, a veure si me'n recordo un dia que tinc així... perquè és que tinc molt mala memòria. Però bueno, ara a l'abril estaré... A finals de març, abril, estaré per Lleida, al Freedom Fest. Uh-huh. També estaré per Alacant aquesta setmana que ve, que em fa molta il·lusió, la veritat. I el mes que ve també estaré per allà, per Teulada, per Alacant també. Serà una passada, la veritat, perquè serà una festa amb Auxili, Pupil·les... I... Sí, sí, serà superguai. I, bueno, per aquí, sales de per aquí, com el Club, això, a l'Apolo, també els dimecres, a la Cabra, probablement també a la Mirona, a veure si trobem alguna de...
A la Mirona, a Girona?
Sí.
A Girona,
sí,
molt bé,
sí,
molt bé.
Sí, sí.
Escolta'm, ja que parlàvem ara de festivals, actualment sembla que hi ha més dones, no?, els cartells dels festivals. A poc a poc anem guanyant paritat.
Sí, a poc a poc jo crec que sí. A part d'això de que se'ns pugui donar aquesta oportunitat per poder començar a valorar com la feina de les dones, no?, que sempre ha quedat com molt invisibilitzada, jo penso que sí, que s'està fent guai, s'està fent bé. Hi ha moltes dones amb molt de talent, uh-huh. Hi ha molts grups... de dones i gèneres dissidents també amb molt de talent, i celebro que s'estigui podent donar aquestes oportunitats, no? I aquesta visibilitat al final de poder anar a llocs així grans, a festivals guais, a poder demostrar que sí, que nosaltres també som capaces de fer-ho guai, de sonar bé.
De fet, jo no vull que marxis sense que ens diguis quin és el somni professional de la DJ Trapella. Es pot apuntar molt alt, el que vulguis.
Hosti, pues mira, una cosa que em feia il·lusió, sempre havia volgut anar a punxar al Bioritme, tio.
El Bioritme?
Ai, que guai.
M'encanta aquest festival.
I anava,
I anava un montón, I bueno, més o menys ja puc dir que ho he complert, perquè vam anar amb Tribade aquest any passat, aquest estiu. Però bueno, així com a somni... No ho sé, la veritat és que em deixo emportar i fins on arribi. No vull apuntar com a cap lloc així concret, perquè estic disposada a anar per totes i fins a on sigui, fins on calgui, la veritat.
De moment el que està clar és que la veurem el 6 de juliol a Madrid, a un dels festivals més famosos de tot l'estat, el Mad Cool, i en un altre que no ens ha dit... Jo puc preguntar i em diu sí o no? Et veurem al Cruïlla?
No.
Bueno, ui, s'ha intentat. Nina, tens oportunitat, abans de despedir-la.
No, jo, si no, no sé...
Ojalà.
T'agradaria estar al cartell?
M'agradaria molt, és una passada. I també així és rotllo Mad Cool. Podria estar guai. Però bueno, a veure si l'any que ve
ens ho vindràs a explicar, si és així.
Vinga, va.
De moment recordem, perquè no és una tonteria, 6 de juliol a Madrid, un dels festivals més famosos de tot l'estat, el Mad Cool, cada dimecres també, a la sala Apolo, sí. I anirà fent boles doncs, per Lleida, per Alacant, i on la porti la vida. I també a la sala Mirona de Girona. Les terres gironines són importants. Marta Riera, més coneguda com a DJ Trapella, que avui ha visitat els estudis de Ràdio Estel en aquest nou episodi d'On són les dones, i ens ha apropat al seu dia a dia com a DJ. Moltíssimes gràcies per la teva veu.
Moltíssimes gràcies per convidar-me, de veritat.
Que vagi molt bé.
Igualment.